La tarda. Fins i tot sento els mixonets com piulen. Però abans dèiem que està, vaja, almenys jo veig que està, déu-n'hi-do, de l'aiguat que cau ara mateix, en aquesta hora, almenys aquí a Altafulla, on jo em trobo. A veure si plou a Tarragona i a Reus. Els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià Requesens, bona tarda, bon dijous.
Bona tarda, Eduard.
Caram, escolta.
És que aquesta música és com a molt bucòlica, no? És com a molt... Oh. La pluja també.
És més, jo diria que la música és més de primavera, però, aquesta selecció que ens ha fet el nostre realitzador. Que plou per Tarragona?
Doncs no m'he fixat. Diria que encara no. Però no tardarà.
Mirava la finestra. A veure si a Reus plou o no plou. Àngela Maio, bona tarda, bon dijous.
Molt bona tarda, Eduard. Doncs mira, no t'ho podré dir perquè jo tinc les persianes baixades i fins ara entrava un sol que déu-n'hi-do. Ah, sí.
Doncs res, escolteu, ja m'ho direu més endavant. En tot cas, nosaltres continuem parlant de natura ara i sobretot de caminar pel nostre territori. Ho fem perquè del 22 al 24 d'octubre se celebra el primer festival senderista de les muntanyes de Prades. Angie.
Sí, correcte. I és que aquest festival neix amb un objectiu molt important, potenciar la figura dels guies professionals. A més, tindrà llocs a diferents municipis de la zona com ara Mont-ral, Farena, Prades o Montblanc. I per conèixer més els detalls sobre el festival, tenim amb nosaltres el director de Descobrir Catalunya, Joan Morales. Bona tarda, senyor Morales.
Bona tarda.
Un festival que hem dit que neix amb una voluntat clara, però abans de començar a parlar del festival en si, m'agradaria saber des de quan s'està gestant el projecte.
Bé, els festivals senderistes de fet són una iniciativa que fa molts anys, diguéssim, que en alguns països centroeuropeus i anglosaxons doncs ja funciona. Al nostre país aquesta experiència doncs es va exportar o importar primerament al Pirineu, on aquest últim any doncs, ja hi ha hagut 11 edicions diferents d'aquest festival, i des de la revista Descobrir, la veritat és que és un format que ens agrada moltíssim, ens agrada, evidentment, i ara en parlarem, pel suport al guiatge, però ens agrada també, evidentment, doncs, perquè el caminar, el senderisme, és una de les millors maneres de conèixer un territori. I en aquest sentit, pensàvem doncs, que aquí a les comarques de Tarragona, àmbit Costa Daurada i concretament a les muntanyes de Prades, doncs, era un espai idoni per a la celebració d'aquest primer festival senderista.
Per quin motiu o com sorgeix precisament la idea de tirar-lo endavant? No sé si també per aquest increment cada vegada més present de les famílies, de grups d'amics, d'endinsar-se, no? en el terreny del senderisme.
Sí, bé, nosaltres, diguéssim, com a publicació fa 25 anys que, entre altres coses, doncs, recomanem molt doncs, que la gent viatgi pel propi territori i a poder ser que ho faci caminant o que ho faci, diguéssim, amb una mobilitat lenta, que és la manera, diguéssim, més interessant de conèixer un territori. Però és certament, des d'un any i mig ençà, amb tot això de la pandèmia, doncs, molta gent s'ha posat a redescobrir el territori com no ho ha fet abans, fins i tot en períodes en què hi ha hagut doncs, confinament municipal, hi ha hagut gent segurament doncs, que per primera vegada en la seva vida s'ha mirat al propi municipi, no? El lloc allà on viu, des d'una altra perspectiva. I en aquest sentit, és veritat doncs, que tot el que té a veure amb turisme de proximitat, però també tot el que té a veure amb sostenibilitat, i és evident doncs, que el senderisme és una activitat turística de baixa intensitat i perfectament sostenible, doncs fa que això, més que una moda, esdevingui una autèntica tendència carregada de futur, i és en aquest sentit doncs, que vam pensar que la celebració d'aquest festival senderista, aquest primer festival senderista de les muntanyes de Prades, doncs, tenia més sentit que mai.
De fet, com hem dit a la introducció, se distribuirà en diferents municipis i m'agradaria saber com funcionarà tot això. Hi haurà un epicentre o s'ha mantingut un equilibri de protagonisme entre els diferents municipis?
Sí, la primera cosa que hem de dir és que, tot i que les Muntanyes de Prades, que al final és un massís molt més extens del que ens pensem, doncs comprèn, ni que sigui parcialment, 5 comarques diferents, en aquesta ocasió el Festival Senderista compta amb activitats i amb propostes en 3 d'aquestes comarques, no? Que són l'Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà. En aquest sentit, des de demà a la tarda i fins al diumenge a la tarda, ens plantegem diverses activitats, un total de 14 activitats guiades, que són en punts diferents del territori. N'hi ha alguna, a més, que diguéssim que està doblada, de manera que tens dos dies i hores diferents en què fer-lo, però en general són activitats que es fan una sola vegada en un lloc concret. O sigui, la idea, per tant, és que la gent pugui decidir quina és l'activitat guiada a la qual vol assistir, que s'hi inscrigui i aleshores que gaudeixi d'aquesta proposta guiada que ha triat.
Senyor Morales, no sé si a hores d'ara els fa patir el temps. Jo deia abans que més endavant connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quin temps tindrem les properes hores, de cara a demà i al cap de setmana. Avui, almenys aquí on ens trobem d'altres, al Camp de Tarragona, hi ha aquestes pluges irregulars que ja més o menys estaven contemplades. Perilla alguna d'aquestes activitats?
Jo crec que no, és a dir, fer-ho, jo diria que en qualsevol època de l'any, però especialment a la tardor, evidentment comporta un risc, el risc que et puguis trobar amb pluges. Tot i així, també és veritat que no ha estat casualitat de triar aquesta època de l'any per visitar les Muntanyes de Prades. Tots els que tingueu, o bé la possibilitat que hàgiu tingut la possibilitat darrerament d'anar-hi, o fins i tot, evidentment, la gent que hi viu, sabrà que en aquests moments l'espectacle de colors dels boscos de les Muntanyes de Prades és impressionant i, per tant, pensem que aquest risc està compensat amb escreix per la possibilitat de gaudir d'aquests paisatges meravellosos que ens ofereixen les Muntanyes de Prades. De totes maneres, ara, precisament quan vosaltres comentàveu això del temps, encara he tingut temps de consultar quin temps havia de fer a Prades. En principi, el que és Prades, poble, sembla que durant tot aquest cap de setmana no hi ha pas de ploure. Confiem, per tant, en general, que el temps ens respecti força i, vaja, si cal algun petit roixim, que espero que sigui petit roixim, forma part una miqueta de l'aventura i de la gràcia, fins i tot, no? Per què no? De fer aquestes caminades en aquesta època de l'any.
Però alhora són unes caminades, segons estava llegint al vostre web, de que tenen una dificultat baixa mitjana. Clar, suposo sí. Que estarà dedicada cap a un públic que potser és la primera vegada que trepitja en la muntanya. No sí. Sé si també us fa patir alhora el que deia, no? Les pluges, l'humitat i potser alguna relliscada tonta, no?
Esperem que no. De totes maneres, jo vull recordar el tema de que totes les activitats són guiades, per tant, d'entrada, això ja dona una seguretat que la persona que lidera aquell grup és una persona amb coneixement. Jo vull dir que, a més, són 7 empreses del territori les que estan encapçalant aquestes propostes guiades. Per tant, gent que coneix molt bé les Muntanyes de Prades i, per tant, si evidentment algun d'aquests guies considerés que hi ha algun petit risc, el mínim risc pel grup, diguéssim, que porta, evidentment, prendrà les mesures que hagi de prendre. En principi, nosaltres pensem que totes les activitats són activitats que podríem dir aptes per tots els públics. És veritat que n'hi ha alguna que potser és una miqueta més exigent, però vaja, en cap cas són activitats que no pugui fer, jo diria, la immensa majoria de la gent. Fins i tot algunes d'aquestes activitats són clarament d'un perfil familiar. Per tant, hi ha una miqueta, diguéssim, activitats per tothom. N'hi ha activitats, la majoria diurnes, n'hi ha algunes de nocturnes, diguéssim, també per poder gaudir de l'espectacle d'aquest cel estelat que ofereixen les Muntanyes de Prades i que permetrà, espero que ben aviat, que Prades sigui considerat com a destinació Starlight. N'hi ha algunes altres també que permeten la combinació amb tastos de vins i de productes de la zona. Per tant, en principi estem parlant d'activitats i de propostes que són, jo diria, aptes per la immensa majoria de la gent i en cap cas, diguéssim, comporten risc, diguéssim, en la seva celebració per ningú.
Abans feia referència de com el temps de pandèmia doncs, ens va apropar més a la natura, a estimar-nos més també el nostre entorn, però és molt important que també tinguem molt de respecte.
Efectivament. I aquí ve una miqueta doncs, això que estem insistint força aquests dies, no? I amb la convocatòria i celebració d'aquest festival, que és... tots entenem molt bé que quan ens n'anem segurament doncs, a un lloc que no és el nostre, a un país estranger, doncs, el paper del guia és un paper, si fem activitats, diguéssim, d'endinsar-nos a la natura, de caminades, entenem molt bé que hi hagi un guia que ens interpreti no? a tot allò que estem veient, que ens acompanyi també des del seu coneixement del territori. En canvi, moltes vegades, quan ens movem per casa nostra, això no ho entenem, tan bé o... Per què hem d'agafar un guia, no? O sigui, total, estem al costat de casa i ja ho entenem. Nosaltres pensem que no, que això és un error. No us podeu imaginar la diferència que representa doncs, fer una caminada tu sol o, diguéssim, o amb el teu acompanyant, amb els teus acompanyants, però, diguéssim, sense ningú que t'estigui doncs, descobrint aquests racons, sense ningú que t'estigui interpretant moltes vegades doncs, aquelles formacions geològiques o que t'ajudi a identificar els ocells que en aquell moment doncs, estan piulant al teu voltant o tantes i tantes altres coses, o que et parli d'aquell poble o d'aquella llegenda vinculada en aquell paisatge. No? Per tant, nosaltres creiem molt en aquesta figura. Evidentment, nosaltres apostem fermament per l'ecoturisme, apostem pel que és el turisme de la natura, amb un respecte escrupolós per l'entorn. Sempre diem que hem de minimitzar en qualsevol de les nostres activitats a la natura l'impacte que pugui tenir aquesta activitat. Motiu de més, en aquest cas, doncs, d'anar-hi de la mà dels guies, perquè són gent formada, són gent que, evidentment, doncs, tenen això molt present. I, per tant, jo crec que, al final, diguéssim, aquest retorn a la natura i especialment ara a la tardor, que se'ns fa doncs, tan interessant i tan atractiu, doncs pensem que, sobretot, diguéssim, ens permet descobrir aquests racons, ens permet fer aquesta immersió en l'autenticitat del territori que trepitgem de la mà d'aquests guies.
Va molt bé que digui això, senyor Morales, perquè farem una cosa ara. Incorporarem en aquesta conversa precisament una nova veu que té molta relació amb això de potenciar la figura dels guies professionals. Adrià.
Doncs sí, volem destacar precisament aquesta tasca dels guies, ja que doncs, les rutes doncs, no serien possibles sense el seu guiatge. Per aquest motiu volem incorporar i saludem a Joan Cartanyà, de la cooperativa El Reboll. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Senyor Cartanyà, abans que tot, si li sembla, expliqui'ns la cooperativa El Reboll. Quina és la seva raó de ser? Quina és la seva activitat?
Bé, cooperativa Reboll va néixer l'any passat. De fet, tenim un any i escaig. Però bé, tenim una trajectòria llarga, la gent que la formem, d'haver estat ja a finals dels 90 amb un centre d'educació ambiental i, per tant, doncs bé, ens vam animar a tornar-nos a constituir en aquest cas en cooperativa i oferim diferents serveis ambientals i, entre ells, oferim serveis tant d'educació ambiental per a escoles i centres docents com també per activitats d'ecoturisme. Sempre, és a dir, les nostres activitats són a la natura, són a espais oberts, val? Majoritàriament, I el nostre objectiu és una mica això, no? Fer pedagogia en quant a que hem de tenim un patrimoni natural que ens som hereus, no? de tots uns avantpassats que l'han estat forjant, i nosaltres el que hem de fer precisament és conservar-lo, que primer passa per estimar-lo i conèixer-lo.
Això és molt important. Primer festival senderista de les muntanyes de Prades. Quina importància té precisament apostar i tirar endavant iniciatives com aquesta?
Bé, jo crec que és interessant, no? I com ha dit el Joan Morales, el Pirineu ja fa uns anys que s'està portant, no? S'està fent en diferents llocs. I jo crec que és interessant perquè d'alguna manera aplega diferents iniciatives de guiatge de natura, que com ara estàveu comentant, és important i interessant, sobretot ja no per un tema, pecuniari, per un tema economicista, diem, sinó per un tema de fins i tot de transmetre aquests valors que tenen els nostres espais oberts, la natura en general, no? Transmetre'ls d'una forma adequada, no? I jo crec que és interessant perquè quan nosaltres acabem una activitat, tothom, gairebé tothom, se sent realment realitzat en el sentit de que ha après moltíssimes coses, perquè d'alguna manera al llarg dels anys, com us dic, ja vinc d'una experiència anterior, als anys 90 i començaments dels 2000, que d'alguna manera l'educació ambiental ha anat passant gradualment a un tema més transversal. És a dir, el que fem normalment la gent que ens dediquem a fer guiatge de natura és fer un guiatge interpretatiu. És a dir, que si tenim un objectiu concret, no? Aquell objectiu és important perquè en realitat és el que anem a fer i el que anem a conèixer i a veure, però si un dia ens passa per davant una, jo què sé, una sargantana de cua llarga, parlem de la sargantana, enteneu? I la importància que tenen els rèptils i la importància que tenen qualsevol cosa, no? O si veiem una flor que en aquell moment ha acabat de florir, doncs parlem d'aquella flor, no? Vull dir que una mica fem aquest viatge interpretatiu. Clar, d'alguna manera l'objectiu és, i això sempre ho fem nosaltres quan comencem qualsevol viatge que tenim a la natura, no? Que els diem, sí, l'objectiu és aquell. És com fer pirineisme, no? Fer alpinisme, anar a fer un 3.000, per exemple, al Pirineu, no? Anar a fer el Mont Perdut, però resulta que si ens hem perdut o si ha canviat el temps i no podem arribar a aquell cim, no passa res. Tot el trajecte que hi ha hagut en aquell moment fins que hem arribat i hem decidit tirar enrere, ja hi tornarem un altre dia. Però no que hem gaudit, no que hem conegut moltes coses, doncs una mica això és el mateix, no? Intentar fer aquesta interpretació i intentar educar a tothom, que és molt important quan anem per la natura, conèixer tot el que veiem, observar, ser molt observadors.
Uh-huh. Des de la seva cooperativa també ho aprecien cada cop doncs, més inserció, més contacte, més soci lleure a la natura. I quins inputs recullen del públic? És el que més els hi atrau?
Sí, jo crec que és interessant, no? pel tema que us deia de pedagogia, no? Perquè clar, des de, com dèieu ara fa un moment, des de l'any passat, bueno, l'any passat quan hi va haver la pandèmia que vam estar confinats, clar, quan vam poder tornar a sortir, clar, hi havia necessitat de sortir, no? I com que els locals tancats estaven tancats, no? Perquè d'alguna manera hi havia risc de propagació, clar, els espais oberts van ser més utilitzats. Però bé, semblava que allò suposaria un canvi d'inflexió, no? Vull dir, de que hi hauria molta més afluència a la natura, hi hauria molta més de demanda, no? I sí que s'ha notat, però sí que va ser molt temporal. Vull dir, que l'any passat, a l'estiu, va ser molt gran la incidència de l'ocupació dels espais naturals a la natura, que fins i tot en alguns llocs va ser preocupant, no? Perquè, clar, la capacitat de càrrega d'un espai natural, quan es supera, hi ha un problema. I llavors, clar, allò tocava una mica, no? Però d'alguna manera allò es va anar controlant, no? Com es va poder, i en realitat, diguem, ha quedat altra vegada més normalitzat. Però sí que vull dir que des d'aquell moment jo crec que molta gent va aprendre de que hi havia moltes coses més enllà del que fins aquell moment havien conegut, no? I per tant, jo crec que cada vegada més notem aquest apreci per la natura i esperem que es converteixi, i de fet sembla que sigui així, en aquest respecte a través de l'estima a la natura, no?
I m'agradaria saber quin serà el vostre paper dintre del festival i les perspectives que tenen.
Sí. Bé, el festival, pel que he anat veient, a hores d'ara està... Bueno, no, a hores d'ara no. Ja fa dies que estan exaurides totes les activitats que s'han fet. Per tant, home, jo crec que des de l'organització, no? I en aquest cas Descobrir li hem de donar les gràcies, no? per poder participar en aquest festival, doncs bé, des de l'organització es pot estar absolutament satisfets, no? Perquè jo crec que ha anat molt bé. Llavors nosaltres participem en dues activitats, una la repetim i l'altra la farem un dia. Totes el dissabte al matí fem, i diumenge al matí fem una activitat que es diu Mas d'en Llor, Ecosistemes de l'Art Rupestre, I el que us deia abans, no? Què fem en aquesta activitat? Fem un itinerari, que són 9 quilòmetres, però tenen poc desnivell, fer moltes parades, etc. No? I sí que l'objectiu és l'art rupestre, però clar, parlem de prehistòria. I com que parlem de prehistòria, també parlem, i per això li diem els ecosistemes de l'art rupestre, parlem d'ecosistemes. I no parlem només dels ecosistemes que hi havia fa 10.000 anys o 5.000 anys, que són les pintures rupestres que anirem a veure, no? Tant del paleolític com del neolític. Veiem, intentem interpretar el paisatge que hi hauria en aquell moment i com també ha anat evolucionant aquest paisatge a través de l'incidència dels humans. No? Vull dir que fem prehistòria, fem història, fem patrimoni, i tant patrimoni social com natural, no? Que d'alguna manera, el que us deia, no? Una transversalitat. L'activitat que fem dissabte a la tarda es diu l'Obaga de la Vall, i l'Obaga de la Vall és una vall de Montblanc, que és molt gran i té uns llocs, uns indrets molt interessants. De fet, la ruta Mas d'en Llor es realitza a la capçalera d'aquesta vall de Montblanc. En canvi, aquesta, l'Obaga de la Vall, es realitza precisament al final de la vall i és una obaga que es poden veure restes de molins fariners, es poden veure cursos de petits rierols, es pot veure vegetació, es pot veure teixedes, és una vegetació molt interessant, no? És un arbre molt interessant per conèixer, per divulgar. Es pot veure una balma molt gran que havia estat utilitzada al Paleolític i que s'han fet diferents excavacions. És a dir, tornem al mateix, no? Fem interpretació de la natura i intentem lligar tot això, no? Aquesta és una mica la participació que nosaltres tindrem en aquest festival.
Em permeteu un momentet?
Sí, home, i tant. Endavant, senyor Morales.
No, és en relació, diguéssim, al que comentàveu de la rebuda que ha tingut, no, el festival. Bé, haig de dir que, efectivament, tal com ha dit el Joan, doncs la rebuda ha estat espectacular, ha estat magnífica. Penseu que en el conjunt, tot i que en alguns casos hem doblat l'aforament, diguéssim, creant altres grups d'algunes de les activitats que havíem programat, l'aforament màxim era de sumat en totes les propostes de 280 persones. Fa un parell de dies havíem rebut 420 preinscripcions. Per tant, superen bascreix, diguéssim, el nombre de places. En tot cas, i això és el que volia matisar, no totes les activitats estan plenes. O sigui, n'hi ha algunes que tenen, evidentment, doncs, més interès o que han despertat més interès. Evidentment, doncs, les propostes, com comentava abans, astronòmiques, doncs aquestes sí que lamentablement són plenes i, per tant, aquí ja no és possible de fer la prescripció, però n'hi ha algunes altres, doncs, que encara és possible doncs, de poder-hi assistir. I jo, en tot cas, animo tothom que entri al web del festival, que és festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat, i, en tot cas, diguéssim, doncs, que mireu les propostes que hi ha i, vaja, que proveu sort, perquè és encara possible, diguéssim, de trobar lloc en algunes d'aquestes activitats.
Per tant, senyor Morales, i ja per acabar, servirà a moda també de recordatori com a informació de servei per l'audiència que ens escolta ara mateix. Les inscripcions es tramiten també a través de la mateixa pàgina web.
Sí, sí. A través de la mateixa pàgina web et fas una preinscripció, diguéssim, i en cas, quan ja tanquem aquest període de preinscripcions, en cas que la teva preinscripció pugui tirar endavant, doncs perquè doncs, estàs o bé en aquest primer grup i, per tant, ja no en llista d'espera, o bé en el cas de, diguéssim, doncs, activitats que no s'hagin omplert, tot i que, insisteixo que, vaja, va tot molt, molt al límit, doncs en aquest cas llavors es formalitza la inscripció i aleshores, diguéssim, doncs ja es podrà accedir quan sigui el moment de l'activitat, no?
Farem una cosa, doncs, allò que diem tantes i tantes vegades, com que són 8 emissores les que fem possible Carrer Major i, per tant, multipliquem aquestes plataformes telemàtiques, aquestes xarxes socials, compartirem l'enllaç perquè tan sols amb un clic l'audiència i seguidors del programa se'n puguin fer una idea. Senyor Cardanyà, sé que vol apuntar una cosa, és que hem de marxar a publicitat, en 20 segons.
Res, simplement animo a tothom que si encara no s'ha apuntat, si queden places amb algunes activitats, feu-ho. Us ho passareu molt bé, de veritat. Vinga.
Joan Morales, director de Descobrir Catalunya, i Joan Cartanyà, guia de la cooperativa El Reboll. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. No ens podem allargar més, si no ens posem d'acord les 8 emissores per marxar publicitat, això acaba esdevenint un desgavell. En tot cas, els agraïm que hagin acceptat la invitació del programa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, vinga, salut.
I gràcies també a l'Adrià Requesens i a l'Angie Aramayo. Fem d'altres una petita pausa i de seguida tornem aquí a la seva ràdio de proximitat. Fins ara!